més o menys segueixo l'activitat de diaris. Tot això, no sé fins a quin punt és possible, eh? Jo crec que s'acabaria, en bona part s'acabaria, amb el tema d'acabar amb l'anonimat. És a dir, tot això és la covardia dels que s'amaguen darrere de no dir el nom, no posar el DNI o el que sigui, per poder dir aquestes barbaritats. I com que saben que normalment, per més que t'insultin, per més que et maltractin, per més que et diguin, no tens capacitat, òbviament, per sortir a totes les històries que et diuen, doncs escolta, actuen amb total impunitat. I tu, Anna, em podràs confirmar. Jo he vist als diaris una qüestió que no ha fallat. El moment en què les cartes al director, ja no únicament les que s'envien per escrit i que es publiquen, sinó les que s'envien de comentaris, més que cartes al director, els comentaris sobre notícies, el moment en què tu demanes que hi posin el nom i el cognom, només demanes el nom i el cognom, no ho comproves.
No,
desapareixen,
exacte.
I es redueixen d'una forma clara.
Ara jo seré el que posaré el contrapunt. Jo crec que aquest és el joc. I aquí hem volgut jugar tots, i Twitter ho accepta, si no hi vol ser, no hi siguis, i fots el camp i aires. Aquest és el joc amb el Twitter, doncs això, jo crec que també s'ha d'entendre que hi ha molta gent que crea un àgora i que no la pot tenir, que nosaltres tenim micròfon i que hi ha molta gent que no la té, i per tant, endavant. És veritat que hi ha gent que efectivament s'amaga darrere un nom, però mira, això m'és igual. Però si tu vols jugar, juga, si no vols jugar, no juga. Jo crec que el problema no té la gent que està allà dins, el problema el té la xarxa social, en aquest cas Twitter. Jo anava més enllà, quan dic més enllà, vol dir molt més enllà. Deia que Twitter és una cosa, però és que hi ha unes altres que són molt cruels i molt perilloses. I TikTok, que és una meravella com a aplicació, té molts més perills que Twitter. Twitter és perills per nosaltres, perquè som els que estem donant la cara. A mi és una xarxa que, amb Twitter, que tinc, és a dir, tinc un problema de... Sí, però no, però sí, perquè és molt addictiva en moltes coses, però... i dius, bueno, i veus coses que dius, et fos les mans al cap, com quan hi ha molta gent que escolta aquest programa de ràdio i posa també les mans al cap del que escolta. Ara, des del punt de vista, a mi la meva màxima preocupació no és si hi ha bots i trolls, que efectivament n'hi ha, i ens quedem esparverats. L'altre dia explicava a La Vanguardia, precisament, que aquest programa de, no sé, 300.000 seguidors, un 24%
són trolls
o bots. 24%.
Sí, sí, sí.
Saps què vol dir això? Que aquest 24% està exclusivament creat per llançar ronya.
Sí, sí.
O bé contra aquest partit, contra l'altre, contra aquesta confraria, contra aquesta església, contra aquesta associació, o contra el propi programa, o per lluar aquell partit, aquells altres, etcètera, etcètera. Però és que això ja es veu. Un 24%, és molt, Un de cada quatre són bots o trolls,
Sí, sí,
un de cada quatre. Això és una bestiesa. Ara, el joc és el que és. Punt. T'agrada bé, si no, fotre el camp. A mi la preocupació és la del TikTok, perquè això sí que és la gent jove, més jove, més jove, més jove, que és la manipulació mental a través d'una imatge d'una bèstia parda, que és un algoritme que et diu que això s'ha de mirar per aquí, ha de seguir-se per aquí, i com que a tu t'agrada, menjaràs això fins que moris, i això em sembla molt bèstia.
Però jo et puc dir una reflexió, perquè entenc el que està... I tu has i tot. Merci. Perquè en realitat Twitter s'ha fet gran. És a dir, Twitter també era el Far West inicialment, i tenia molt d'això que dius tu de l'àgora. És a dir, jo recordo el Twitter de 2008-2009 que feia d'espai alternatiu d'allò que no recollien els mitjans de comunicació tradicionals, i va jugar un paper absolutament central del 2008 al 2011, absolutament central. El que passa és que un cop es detecta la potència que té aquesta eina, comença a entrar allà, doncs això, els bots, els trolls, comença a entrar tot un joc que converteix Twitter en un gran joc. I TikTok probablement és una xarxa més jove, que segueix gent més jove, i clar, és més salvatge, si es vol, això, i a més és veritat que l'algoritme condiciona molt. Però jo volia fer una segona reflexió, ja que m'has deixat, que és que ho estem centrant molt en el tema polític, i el problema és de base i previ. És a dir, això que tu deies de Cambridge Analytics, o sigui, això és la possibilitat de que tu enviïs missatges segmentats a molt pocs grups de població. És a dir, fins ara tu podies fer propaganda comercial, i la feies a la grossa. Ara tu pots agafar i segmentar grups d'interès, i això es pot fer perquè tu saps el que pensa aquesta gent. I ho saps a partir de la compra de les dades a les grans plataformes.
Sí.
I això té un inici que és purament comercial. Sí, és purament comercial. Clar, què passa? Que després això es trasllada a la política, i comencen a aparèixer els missatges segmentats en funció del que pensa la gent. Però aquí el problema és el de la llei aquesta que es comentava catalana, és el control de les dades. És perquè ara mateix Twitter es planteja la idea que els verificats, de fet, si posem el nom a Twitter i ho verifiquem, haurem de pagar a partir d'ara, no?
Segons el Mas.
I ho planteja com que és nosaltres ens ofereix un servei. És mentida. O sigui, en totes aquestes xarxes socials, els diners es treuen de les persones, de nosaltres. O sigui, nosaltres som els proveïdors de diners, perquè el que fan és recopilar les nostres dades i amb aquestes dades les venen a grans interessos econòmics. Vull dir que al final el tema de la política té efectes més visuals, però és la punta de l'iceberg d'un problema molt més global, que és que estem absolutament exposats al control de grans multinacionals.
Això que comentes ara, Xavier Domènech, avui hi ha un article de la Celeste López, de La Vanguardia, que diu... No parla de Twitter, Parla de l'antifeminisme ha crescut a les xarxes, però parla de youtubers... Però, esclar, aquesta és una altra. La manera de mirar, d'observar la televisió, ara, de criatures, sigui la gent que s'està escoltant, fills, filles, nets, netes, és a través de gent que tu veus allà, que és un senyor assegut amb una mena de sofà meravellós, i que et fot allà una brasa, i tu dius... I la gent... I els nens miren això. Una, gurús, que això és un fet històric ja en el pas de les dècades i les civilitzacions, i de foros masclistes, directament.
Puc dir una cosa? No, hi ha un tema que és el dels influencers o youtubers que crec que mereix una reflexió a banda, perquè arriben a molta gent jove i hi ha dos terrenys, bueno, ja no entro en el terreny polític on, diguem, un youtuber pot dir el que vulgui, bueno, en fi. Sinó, per exemple, un terreny molt perillós és el de la salut. És a dir, quan trobes youtubers que donen consells sobre dieta, sobre esport, sobre estils de vida, on poden dir coses que són perfectament a ulls de la medicina bestieses. I aleshores, si això es fes en un programa de televisió, hi hauria segurament la possibilitat d'estipular, com ha passat a vegades en programes que desinformen, una demanda. Què passa quan un youtuber, un influencer, diu coses que poden fer mal en el terreny de la salut? És a dir, què passa, això? No està regulat, o la justícia ordinària, ja ens ho dirà l'amic Melero, que sempre sap com hem de fer-ho, la justícia ordinària, però no hi ha un marc normatiu. I a mi em preocupa especialment perquè arriben a molta gent, i molta gent jove que no mira la televisió ja perquè no la miren, en canvi, poden pensar que l'influencer de torn és la referència. Per exemple, l'altre dia, i en un tema polític, vaig veure un youtuber, ja grandet, per cert, que tot el seu discurs era que la senyora Montero no podia ser vicepresidenta del govern perquè no podia ser, perquè no està preparada. Però no ho argumentava, simplement el que volia dir és que a ell no li agradava que ho fos. Bueno, és un discurs polític, però a partir d'aquest discurs, que el pot fer perfectament, se'n derivaven afirmacions que no eren de fet, que no eren opinions, que eren discutibles, i dius, bueno, es pot dir tot? És a dir, es pot sustentar tot? Sí, es pot sustentar tot, i tot pot tenir conseqüències. Jo crec que aquí, en aquest programa, podem dir-ho tot, però això pot tenir conseqüències. Doncs jo crec que també en un youtuber, no?
Melero.
És un món, francament, que no conec i envers el qual sóc francament hostil. És un món que està destruint els mitjans de comunicació regulats, que t'agradin o no t'agradin, estan subjectes a responsabilitat. I, a més, responen a una concepció ordenada del món. I qui es compra l'ABC o qui es compra La Vanguardia té una visió determinada del món subjecta a responsabilitat. Els mitjans de comunicació estan actualment sent destruïts per aquestes alternatives. La tendència a pensar que qualsevol novetat tecnològica és un progrés per la humanitat, trobo que és una superstició nefanda. A Europa, quan van esclatar les primaveres àrabes, pel sol fet de que estaven una mica coordinades mitjançant el Facebook i les xarxes, es va creure que eren alternatives modernes i democràtiques que portarien el progrés a aquells països, quan eren tot el contrari. El president de l'Iran, l'Ali Khamenei, en una conferència que va fer a la Universitat del Caire 2016, va analitzar les primaveres àrabs i va dir, diu, a Europa es pensen que és un avanç de la democràcia occidental, és una implantació radical de l'islamisme. I tenia tota la raó. Aquell va fer l'anàlisi correcta.
Jo anava a dir una altra cosa, però jo crec que és la reacció dels primaveres àrabs el que provoca això, però això ens portaria un debat molt llarg. És a dir, probablement obren un camp en el qual algun tipus d'avantguàrdia es pensen que poden ser els que tinguin la majoria, i el que es produeix és que allò que té més presència i implementació són els islamistes.
Era un exemple, però sí. Això de considerar que una millora, un algoritme, una nova xarxa per se és un progrés i una millora és una superstició.
Jo, estant d'acord amb això, ara vull dir un argument contrari i només volia dir això. És a dir, és veritat que els nanos miren, jo tinc l'experiència a casa directa, els nanos miren molt YouTube, és veritat que TikTok té coses que dius, Déu-n'hi-do, és veritat que Twitter és un camp tal... També és cert que és un espai de creació de continguts impressionant. El fet de que molta gent, amb molt pocs recursos, pugui crear continguts, està generant coses que són molt potents i que en termes educatius, i aquí hi ha un problema probablement d'adaptació del vell món cap al nou món, té unes possibilitats absolutament impressionants. És a dir, l'ús que fan els nens i les nenes de YouTube per començar a construir coneixement en xarxa, que és brutal, és a dir, és veritat que hi ha continguts que són absolutament deleznables, però també hi ha coses que són impressionants, és a dir, la capacitat d'autoaprenentatge que poden tindre els nens i les nenes amb aquestes eines, i que ho fan moltes vegades per ells mateixos, perquè els pares i les mares som incapaços fins i tot d'entendre com ho fan, i a les escoles també van retrasades, bueno, jo també ho valoraria, això.
Sí, jo crec que la clau, si em permets... No, jo crec que, si em permets, la clau és la impunitat de poder mentir. Mira, amb la Covid hi ha un munt de gent, no ignorants, sinó intel·lectualment preparats, o almenys que estan al dia, que estan convençuts que la Covid ens ho hem inventat tot, i que els mitjans de comunicació no hem donat veu a aquelles persones que diuen doncs, que si les vacunes no serveixen per a res, que si tot això ha estat de les farmacèutiques, etc. Si tu, amb els milers de programes que has fet aquí a la RAC, has portat gent que podia dir que les vacunes doncs sí o si no, perquè contrastes, perquè estem obligats, perquè som periodistes, perquè és el que hem fet sempre. És a dir, quan ens cau aigua al damunt, mirem si plou o és que realment està regant la senyora del damunt. I això tan senzill, que nosaltres hi tenim a la mà perquè és la nostra obligació, després a les xarxes es pot mentir impunement i aquests bulos van corrent doncs, com la pólvora, i no els faràs entrar en raó de que tu, els mitjans convencionals, contrasten tot allò que pugui dir la medicina alternativa, però clar, si el 99% de la comunitat científica diu que la Covid l'ha salvat les vacunes, etcètera, etcètera, a aquest 1% li donaràs veu, però no contínuament. Doncs ells s'agafen amb aquest 1%. I amb això que serveix per les vacunes, serveix per totes les mentides o per totes aquelles qüestions debatibles que hi ha arreu del món. I aquest és el problema, que es pot mentir impunement sense contrastar.
Aviam, Ramon Breu, sisplau. Que hem d'anar acabant el tema.
Breu, que volia afegir-me a el que ha dit l'Anna, volia dir exactament el mateix, a mi el que em preocupa realment és aquesta mentida impune. Ara estem a punt d'assistir a una situació d'aquest tipus que pot tenir unes conseqüències que encara no podem valorar perquè no sabem què passarà dimarts vinent als Estats Units, amb les eleccions.
Els midterms.
És a dir, hi ha midterms. Hi ha un senyor que diu que li van robar les eleccions, que es diu Donald Trump, i això, que està demostrat per activa i per passiva, que és mentida... que és mentida, ell ho alimenta les xarxes i la seva gent ho va alimentant. I per tant, en aquests moments tens un país gairebé dividit al 50% que diuen li van robar les eleccions, i un altre, que és mentida, insisteixo, que és mentida, i un altre que diu, escolta, això no és així, van guanyar les eleccions el Biden. Doncs bé, dimarts vinent ens podem trobar que el que diu que és mentida guanyi les eleccions. Però és que, clar, no s'acaba aquí el tema, perquè tens una persona que, evidentment, no serà president dels Estats Units, però que pot canviar les majories al Senat i al Congrés, fa referència a la guerra d'Ucrània, què farà als Estats Units? Perquè poden bloquejar qualsevol ajuda que es pugui donar a la guerra d'Ucrània. Què farà el Tribunal Suprem? Les conseqüències són tan brutals a partir d'una mentida. Això és el que a mi realment em sembla que és més preocupant, perquè tu, Jordi, deies la gent jove. Disculpa'm, és molt difícil viure al marge de les xarxes digitals, Jordi.
Sí, sí,
és molt difícil.
No, escolta, passo. WhatsApp, amb la gent gran, WhatsApp té una influència política absolutament enorme.
Exactament.
No, deixa'm dir que això tampoc no és tan nou. A 1939, la majoria dels alemanys creien que van invair Polònia perquè els polonesos havien atacat abans.
No, jo també estava...
La mentida en política... La política és el regne de la mentida.
Jo estava pensant el mateix.
En aquest cas, amb la teva exemple, no fa res més que reformar el que jo volia dir.
Però recordeu...
Sí, sí, però que no és nou.
Recordeu a Colin Powell dient en seu de la ONU,
sí,
ensenyant unes fotos on no es veia res, on no es veia absolutament res aquelles fotos, explicant que allà hi havia armes de destrucció massiva,
sí.
I tothom, menys els francesos, ara que parlàvem de la República Francesa, diuen sí, es veuen aquí unes armes...
Dominic de Villepin, val la pena recordar el seu nom, perquè va ser l'únic que va encertar.
Com apunta un company i amic que... hi ha vegades que no fa falta ser youtuber per posar-te davant d'un micro, pots començar a desbarrar d'una manera sense cap tipus d'impunitat i que no passi res. Per, en fi, no posarem noms, però...
No, un matís i una cosa. Un matís el que deia el Xavier sobre la, sí, la mentida i la propaganda. Diguem, el segle XX és el segle de la propaganda. I diguem, tots els sistemes totalitaris i les democràcies han fet servir la propaganda. Però la diferència, jo crec, ara amb el que passa, és la indistinció. És a dir, ara costa molt de saber quan estàs en el terreny d'una certa veritat provada, quan estàs en el terreny de la farsa. Per què s'han diluït les fronteres i per què el terme la propaganda clàssica ha canviat per altres lògiques, que són les lògiques de les bombolles, etc. I després una qüestió gairebé antropològica. Crec que hi ha un problema, que això és llarg de parlar i avui suposo, Basté, que no ho tocarem.
Pues no.
No, però...
ha dit llarg de parlar, ja dit ara.
El problema de l'atenció, és a dir, de l'educació en l'atenció, que això ja n'han començat a parlar molta gent, és a dir, i sobretot de cara a les noves generacions, i això sí que té repercussió en el món educatiu i en la manera, no sobre què pensem, sinó sobre com pensem. I això té a veure amb la capacitat de lectura, té a veure amb la capacitat d'abstracció, té a veure amb la capacitat de relació. Això la gent que estem en tasques docents ho estem veient, perquè fa molts anys que això està arribant. És a dir, en la mesura que aquestes eines, que d'altra banda, com deia en Domènec, tenen grans potencialitats, no les negarem, també estem deixant de fer amb la nostra ment coses que havíem après a fer. Per exemple, la capacitat de tenir un pensament abstracte no vinculat a imatges en moviment. I això, sense ara posar-me apocalíptic, que no m'agrada i no és el meu to ni és el que penso, sí que s'ha de reflexionar un dia. Com pensem de diferent, no què pensem. Sí, sí.
10 i 16 minuts, Pere Mas, vols posar el punt i final?
Sí. No, és que realment s'han obert molts debats molt xulos aquí. El problema no és la tecnologia.
No, clar.
No, però home, que no, perquè no pugui, per algun boomer que li pugui semblar que el problema és la tecnologia.
No.
A l'ascens del feixisme hi havia les ràdios. Quan el referèndum de l'OTAN només hi havia dos canals de televisió que programaven pel·lícules per canviar l'opinió de la gent. Té molt a veure amb la dieta informativa, com diu moltes vegades el Francesc Marcal, però a la gent se li ha d'ensenyar que no tot el que diu el Basté Racú és veritat. Opa, sinó que han d'escoltar el Basté, han d'escoltar la Laura, que han d'escoltar llegir La Vanguardia, han de llegir El Periòdic, una mica l'ABC, i veure TV3, sens dubte. I entre tot això, acabar-se de formar l'opinió. El que sí passa és que potser ara tot és molt més massiu, i molt més de cop, i molt més instantani, sumat a aquest dèficit d'atenció, aquesta dificultat de concentrar-te més de 30 segons amb un impacte. Però el que has de fer als teus fills és explicar-los que això, el TikTok, és el que és, i que el que diu un youtuber no té per què ser veritat. Igual que li has de dir que tot el que surt per la tele no és veritat. I això els has explicat tu, Francesc Marc, als teus fills, i els han d'explicar als mestres a les escoles, també als alumnes. Igual que en el seu moment es va començar a explicar educació sexual a les escoles, que era un àmbit que la gent es quedava embarassada i no sabia per què, doncs, oi que s'havia d'explicar què passava? Doncs el mateix s'ha de fer. El problema és que potser els mestres, que també els hi demanem tot, i els pares, van perduts amb aquest tema. Són els primers que no saben com funciona. Val? Però el problema no és el TikTok i l'algoritme del TikTok. Escolta'm, a l'hora de transmetre valors negatius, i perdoneu que posi aquest exemple, la televisió pot fer molt de mal, també. Quan tu veus la Isla de les Tentaciones i uns tios allà tocant-se els pebrots amb uns pits recautxotats i amb comportaments misògens i masclistes, i de los celos i la maté perquè era mia i tot això, quins valors estàs transmetent? I això ho estan veient 300.000 persones de cop. No és només un vídeo TikTok descontrolat. El que passa és que si el teu fill està veient la Isla de les Tentaciones, dius, nen, què fas? En canvi, el problema és que amb el mòbil està tancat al quarto mirant aquestes històries de TikTok que només són una xurrada darrere l'altra.
Són les 10 i 18 minuts. Ara sí. No.
No.
Ui.
No.
És que de debò, després... Home,
però... Home.
Bueno, és que provoques debats molt interessants.
Home, home.
La culpa és la teva.
Que no...
Quan s'ha fet una revolta,
La culpa és d'Iñigo Errejón, que és la pregunta encertada. Avui sí. La culpa és d'Iñigo Errejón, digues, Xavi.
No, que absolutament d'acord amb el que has dit.
Ets molt amable.
L'única cosa és, els algoritmes sí que són culpables. És a dir, haurien de ser públics. Els algoritmes que es fan servir per decantar-nos cap a un tipus de continguts informatius o altres, són manipulació. I no passa res. Però llavors que ens l'expliquin, ens diguin, mira, escolti, no estem utilitzant aquest algoritme i ens decantem cap aquí.
Però l'algoritme... El que vol és pasta.
Perquè tu quan llegeixes l'ABC ja saps cap on t'orienta l'algoritme de l'ABC.
Aviam, l'algoritme de Netflix, mires, com es diu això, The Young Royals, i llavors t'aconsella que miris The Heartstoppers. Per què? Perquè és més o menys la mateixa història i saps que et quedaràs més estona dins de Netflix i que no donaràs de baixa la teva...
Si hi ha un algoritme que, per exemple, t'afavoreix...
L'algoritme no és que sigui de dretes. És el que pretens, que estiguis al màxim de temps possible.
Que el faci públic, llavors tots estarem d'acord que l'algoritme no és...
Però ja te'l dic jo, l'algoritme. És redundar...
Que cada empresa d'aquestes té algoritmes propis. No passa res perquè els facin públics. I no els fan públics. Home, estaria bé una cosa de transparència. Ja està, un cop els fan públics ja ho veurem.
Però, una cosa important que no hem dit, darrere TikTok hi ha el govern xinès.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs... bueno, i de Zoom, que sempre ens deien, no utilitzis Zoom, que t'escoltaran els xinos. Pensava, tampoc bueno, no crec que els xinos ara.
I que a l'hora de conformar una opinió pública i a l'hora de pretendre l'ascens de l'ultradreta, com pretén Putin i de més, i tota aquesta colla, potser el govern xinès ja li ha bé, també.
Veus? Ara ja veus que potser hi ha un problema, l'algoritme.
No, jo recomano de debò, però molt. Si aneu al portal de TV3, busqueu una entrevista que li vam fer al No pot ser el Harari, que és, a mi em sembla un personatge fascinant, aquest home, fascinant. Harari explicava en aquella entrevista, que a més em vaig quedar molt parat, que, clar, i això ho deia, això devia ser fa més de 2 anys i mig, una cosa així, i l'entrevista, sí, 3 anys, i deia una cosa que és... Els adolescents, gràcies als algoritmes de les xarxes, sabran abans com són que ells mateixos. Perquè a partir de tot allò que et va arribant i que tu et vas repetint, i explicava Coca-Cola, que evidentment té totes les teves dades, perquè tu, clar, quan diuen no, és que això és gratuït, una merda, és gratuït. Gratuït no hi ha res. Tu quan cliques un botó i fas acceptar, les teves dades van corrent pel món. Les teves dades van corrent pel món. Llavors deia, Coca-Cola sabrà abans com ets, com és el teu fill, que el teu propi fill i tu. I això que sembla apocalíptic, no ho és real. Perquè tu donaràs les teves dades, o aquest nen, o aquest noi, o aquesta noia donarà les seves dades a qualsevol empresa que tu no saps, dic Coca-Cola perquè és una top, però qualsevol empresa sota carro tindrà les teves dades, les dades del teu fill o de la teva filla, que sabrà perfectament com és aquesta criatura abans probablement que ell o ella es descobreixi. I això és tan terrible com incontrolable. I ningú hi ha posat fre.
Aquesta és la raó per la qual fins a determinada edat només reps anuncis de Rolex i a partir de determinada edat només rep anuncis de Viagra.
10 i 21 minuts, no ho superarem. Ara tornem.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
Mira què és barat, Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Toma el detergent Sabó de Marsella de la nostra marca Esselt a només 3,69. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Ja han arribat les setmanes Black de MediaMarkt. Amb 2 dies sense IVA. Només l'1 i el 2 de novembre et descomptem el 21% d'IVA. Let's go! Perquè les millors ofertes de l'any ja són a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
En el mundo hay 2 tipos de personas. Están esas que dicen, yo nunca me cambiaría. Y están las que no dudan en probar cosas nuevas. Esas de, venga, ¿por qué no? En Samsung somos como estas. Pásate al Galaxy Z Flip 4 y llévate una Smart TV 4K de 55 pulgadas de regalo. Consulta condiciones en samsung.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
En 20 segons en tinc prou per explicar-te que el tros de creuer Symphony of the Seas de Royal Caribbean torna amb sortides des de Barcelona des de l'abril fins a l'octubre del 2023. A més, amb un 30% de descompte i els nens gratis. Però vaja, si em dones una estoneta més, no paro! És que és un espectacle! Descobreixo a Nautalia Viatges! Les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Interessant, eh? Em consta que Íñigo Rejón, a través de la xarxa, li han avisat que estàvem parlant d'aquest tema i diu que ara ho està buscant. Sí. Estic per dir... Escolta, fem una cosa. Truqueu... No, bueno, deu estar dins del...
Està a l'hemicicle, jo l'he vist.
Deu estar dins, suposo, de l'hemicicle.
Exacte.
Armenteres, està dins de l'hemicicle, si no el truquem, tu.
No el veig a les càmeres, pot haver sortit perquè ha fet la sessió de control a la punt d'acabar.
Està escoltant i tot.
Sí. Perquè entén, aquest entén perfectament català.
No, jo parlo
perfectament català. No, parlo en català, magnífic, per cert.
Ha pres a Girona. A més a més, a la teva terra.
Bueno, home, és que... Sí. Ja se sap, la gent que passa per allà, tant d'hora...
Ja sé per què l'ha fet, ho ha explicat ella. No, però és que em sembla molt interessant el que ha fet avui.
Però és que és la millor manera d'aprendre un idioma. Quan tens alguna raó més enllà de l'estrictament professional.
Bueno. Que no faci el cor.
A lo que no faci el cor. Jo tinc un amic que sempre diu una cosa, no sé si puc dir-ho aquí, diu, quan piquen a baix, a dalt no hi ha mai ningú. I fa un gest que per la ràdio no es veu. Que per la ràdio no es veu. Però
que ja m'imagino, i estic veient a l'emèrito.
Espero que el meu amic em perdoni, però és que ho trobo, i a més és això val per tot, eh? Val pels reis, i val pels prínceps, i val pels...
Parlem del mig, no parlem de baix. Entre baix i dalt i al mig.
Bueno, tu ja m'entens, Pere. Tu ja m'entens.
Us estimo molt, però jo crec que ens estàs tenent pel pedregà i...
Bueno, va, tornem a la seriositat d'aquesta tertúlia dels dimecres, que és la més seriosa de tota la setmana.
Això mateix. Anem a tornar a la normalitat, sobretot a la seriositat. Armenteres alguna cosa, Armen, o què?
Mira, hi ha hagut pregunta a Marlaska, el ministre de l'Interior, sobre el documental de la BBC d'ahir de tot el que va passar a Melilla. No hi ha hagut resposta, no estava obligat Marlaska a contestar, perquè la pregunta registrada, ho hem explicat moltes vegades, era una altra, i això és una cosa d'ahir, i no entra a la sessió de control. I està passant una cosa, abans el Pere Mas deia tot és massiu amb tot el tema de les xarxes socials, el PP està jugant una cosa, cada cop que intervé un diputat, pregunti a qui pregunti, li tiren cara al govern espanyol el suposat acord o el pacte o la negociació que hi va haver del govern espanyol amb Puigdemont per tot el tema sedició i un possible retorn de l'expresident. No hi ha resposta per part de cap ministre, perquè no entren al joc, perquè tampoc legalment hi han d'entrar, i probablement, ara que estàvem parlant de xarxes socials, el PP farà un joc que és agafar tots els fragments de tots els seus diputats que han anat preguntant i el no per resposta o el no contestar per resposta del govern espanyol. Això ho veurem a les xarxes probablement aquest migdia.
Ara està... En què està el debat ara?
Mira, preguntes al ministre d'Agricultura, Luis Planas, és la penúltima sobre la política agrària comuna, la PAC.
Molt Puigdemont, no, avui?
Sí, hi ha hagut moltes preguntes, o sigui, el tema és aquest, que PP ha anat incidint, però no hi ha cap ministre que hi hagi contestat res. És veritat que hi ha una pregunta d'aquí un moment, que ja veurem què passa, que és Vox preguntant a Félix Bolaños, ¿tiene intención el gobierno de pactar con sus socios separatistas la celebración de un referéndum en Cataluña? Òbviament, Bolaños respondrà que no, però vaja. No,
que sí.
Són aquests extrems.
Serà notícia, no?
Fem programa especial.
Ara, Jordi, jo perdona una cosa, però és que... Ja ho sé, ho hem dit tantes vegades, que al final cansa, no? Però aquesta utilització permanent de Catalunya per qualsevol cosa que passi... Escolta, aquí hi ha una cosa claríssima. Fa quatre anys, Xavier, s'havia de reformar el Consell General del Poder Judicial. I això ho diu la Constitució. No ho diu una llei aprovada, un reglament, no sé què. Això és així.
I no ho diu Puigdemont.
I no ho diu Puigdemont, òbviament. No ho diu Puigdemont perquè, a més, li carreguen tot pobre.
De fet, el que està dient Moncloa, l'equip de Pedro Sánchez, el que està dient és el PP ara utilitza Puigdemont per desviar tota l'atenció del tema CGPJ. Mira, Jordi, en un segon, resposta de Félix Bolaños al diputat de Vox, Gil Lázaro, le acaba de demanar sobre el referèndum que pactarà.
Señor ministro de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Venga, 10:28, el moment recu. Respon Bolaños.
Cuando escucho a la derecha antisistema, al Partido Popular y a Vox, hablar de Cataluña
siempre me pregunto si realmente quieren lo mejor para Cataluña. Miren, es absolutamente evidente que la situación hoy es mucho mejor que en 2017. Hoy no hay referéndum ilegales, no hay declaraciones unilaterales de independencia, no hay protestas violentas en la calle, no hay leyes de desconexión. Por tanto, yo lamento mucho que a ustedes se les haya parado el reloj en el año 2017, pero hoy la situación en Cataluña y, por tanto, en toda España es mucho mejor de la que teníamos hace unos años. ¿Y sabe cómo lo hemos conseguido? Con diálogo. Con diálogo dentro de la ley y dentro de la Constitución. Y así vamos a continuar haciéndolo.
No ha contestat Félix Bolaños. La pregunta era molt concreta, Jordi, eh? Sí. ¿Tiene intención el gobierno de pactar con sus socios separatistas la celebración de un referéndum? A ver qué le diu Gil Lázaro ara.
Señor Gil Lázaro.
Señor ministro, su incapacidad para dar una respuesta clara acrecienta las sospechas. Mire usted, vamos a hablar claro por nuestra parte. Amnistía y referéndum son las dos exigencias principales del separatismo. Ninguna de ellas tiene cabida en la Constitución española, pero claro...
Gil Lázaro es un diputat històric del PP que es va passar a Vox ara fa 3 anys.
Tras conceder los indultos, se propone ahora otorgar una amnistía encubierta a través de la reforma del delito de sedición rebajando las penas. Y ello para garantizar a los separatistas pendientes de juicio que no van a ir a la cárcel. A Junqueras y demás indultados que van a poder volver a ejercer inmediatamente un cargo público. Y a los fugados en el extranjero que pueden volver a España sin tener que ir a prisión, como dice el señor Puigdemont, que es lo que le ha ofrecido un enviado del gobierno. Anteayer, la ministra portavoz dijo que la reforma de la sedición era un compromiso personal del presidente del gobierno. Oiga, ¿lo es también ese referéndum pactado que nuevamente ha vuelto a exigir públicamente Pere Aragonés? ¿Forma parte de ese referéndum, de esos acuerdos secretos a los que se refería hace unos días el señor Rufián, diciendo que es ya tiempo de cumplirlos? ¿Tiene que ver todo este asunto con las prisas del gobierno por asaltar la mayoría en el Tribunal Constitucional? Mire, le recuerdo que el referéndum pactado fue hasta hace muy poco tiempo la posición oficial de los socialistas catalanes y que sigue siendo hoy la posición oficial de Podemos, que es parte del gobierno. Pero afortunadamente les queda a ustedes muy poco tiempo para perpetrar ese ataque a la Constitución y a la unidad nacional. Dentro de un año, Vox estará gobernando y entonces se cumplirá la ley y no habrá chalaneos con los separatistas. Mientras tanto, mientras llegue ese momento, Vox lo tiene muy claro. Con Sánchez, distancia infinita, oposición frontal, diálogo cero. A ver si otros empiezan ya a entender lo mismo por el interés superior de España para evitar que les toreen, como en estos últimos días, y no tengan que hacer el ridículo.
Yeah. Han fotut un cop al micro, Maco. A otros ya se entrequivan.
Mira, Íñigo Errejón no és a l'hemicicle. Ara tenim una perspectiva de tot a través de la càmera des de que vinga.
Aviam què diu Bolaños.
Té minut 20.
Señor ministro.
Muchas gracias, señora presidenta. Escucho siempre con atención ese tono nostálgico con el que usted nos suele ofrecer sus preguntas. Ya sé que a usted le gustaba más cuando España era diferente. El Spain is different, recordará usted. Pero es que a nosotros nos gusta, porque somos demócratas y porque somos europeístas, nos gusta cuando España se parece a Europa. También en la legislación penal, por cierto. Y también lo que le digo en respuesta a su pregunta es que todo lo que hagamos siempre será dentro de la ley y dentro de la Constitución, a diferencia de la derecha antisistema que representan ustedes y el Partido Popular. Mire, usted en el año 2013 ya era diputado en esta Cámara. Y se acordará perfectamente cómo el Partido Popular aprobó una reforma laboral que borró derechos de los trabajadores, además de manera agresiva, como dijo algún miembro del Gobierno. Se acordará que en 2013 también aprobó el Partido Popular una reforma de la ley del aborto contra las mujeres y contra sus derechos. Y se acordará que en 2013 también hubo unos papeles donde se ponía de manifiesto que multitud de dirigentes del Partido Popular habían recibido dinero negro. Y que en ese contexto lo que hizo el Partido Socialista fue cumplir con la Constitución como hacemos siempre y renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, porque es imprescindible para los dirigentes políticos cumplir la Constitución, por eso el liderazgo del señor Feijóo está tocado, probablemente hundido. Dijo que iba a ser un hombre constitucionalista y no cumple la Constitución. Dijo que venía a ser un líder y se dedica a obedecer a los que le pusieron. Y dijo que iba a ser un hombre de Estado y está agravando una crisis institucional en el poder judicial de nuestro país.
Silencio, por eso, por favor.
El liderazgo del señor Feijóo está como está. Es ya un nuevo líder fallido del Partido Popular. A la tercera irá la vencida.
Doncs devia tenir ganes de dir això, perquè sí? Ningú li havia preguntat.
No ha contestat pel referèndum, però li acaba de ventar un clatallot amb dues mans i amb revés.
Què?
Fa olor de nou portaveu.
Fa olor de nou portaveu. Fa olor, sí senyor, sí senyor. Sí, senyor. Marc, senyor. Estem parlant d'un element, perquè la gent no ho sàpiga, Javier Melero, que la renovació del Consell General del Poder Judicial, que és una de les, pedres a la sabata que té en aquests moments tant el govern com l'oposició, això ja passa de... Això ja la decisió de Feijóo d'apartar-se quan resulta que ho tenien tot ja pactat és terrible, no?
Bé, això és una vergonya i, a més, és un gravíssim error. Sembla que ha posat de manifest totes les seves febleses, no? Aquest home, fins que arribin les eleccions, això se li farà llarguíssim, perquè els que van rebre el Feijóo com una alternativa a aquell estil una mica barroer i passat de voltes del Casado, deuen estar ara atònits veient com aquell lideratge es va diluint a tota velocitat. De tota manera, això del Consejo General del Poder Judicial, a part de ser un gravíssim error, és que és una tonteria. A veure, hi ha una cosa, és un secret, una informació que fins ara només controlava uns pocs milers de persones a Espanya, però ara ja és del comú. I el PP i el PSOE els importa un pepino al Consell General del Poder Judicial. Ah. El Consell General del Poder Judicial és un lloc avorridíssim. El PP i el PSOE no els importa qui serà el nou president de la Sala de lo Mercantil de l'Audiència Provincial d'Albacete, ni la política d'excedències, ni les vacances, ni la comissió disciplinària, ni els informes no vinculantes. Al PP i al PSOE no els importa la composició de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Al PP i al PSOE només els interessa la composició de la Sala de lo Penal del Tribunal Suprem, que és la que els pot jutjar amb ells, i la designació de magistrats de confiança de la seva corda per tenir l'última paraula al Tribunal Constitucional. Res més, tot el demés, els importa dos pebrots. I això que abans sabia només una minoria d'iniciats de grat o per força, ara ja ho sap tothom. Vull dir, ara ja no té remei, això. El descrèdit institucional és massa evident. I jo no l'he sentit dir a ningú, però jo ho he dit i ho torno a dir. Només hi ha una alternativa, un sistema de sorteig. No pot haver ja designació ni per les associacions judicials ni pels partits. Per sorteig. Escolta, per a ser del Consell General del Poder Judicial, 15 anys d'experiència, categoria de tal, i el bombo i el que surti, perquè això ja és intolerable.
Mira, Javier, no estem juntets, però t'aplaudiríem les orelles. A veure...
Ens passa de tant en tant.
Ens passa de tant en tant, sí.
Molt sovint, últimament.
No, però és que no es pot dir millor. És a dir, l'única finalitat que té el PP és, i ho ha estat sempre, la no renovació del Suprem, també, perquè dius això de que els jutjaran amb ells, però sobretot la del Constitucional, perquè la renovació del Constitucional és allò que pot obrir les portes al canvi d'Espanya. I aquest és el gran objectiu del PP i de tota l'extrema dreta i fins i tot d'alguns més. No renovar el poder constitucional, perquè totes aquelles coses, imagina't, el PP incomplir la Constitució, que porta uns anyets incomplint-la, no li costa absolutament res, gratis, i altres persones, segons el senyor president del Suprem que va jutjar els independentistes, incomplir la Constitució 12 anys de presó. Quina base de mesura és aquesta? La Constitució s'incompleix d'una banda o s'incompleix de l'altra? I jutgem uns i jutgem uns altres. La finalitat absoluta és, com has dit perfectament Javier Melero, és la no renovació del poder constitucional, del Tribunal Constitucional, perquè allí és com podrien començar a canviar certes coses.
Un comentari sobre el tema, sí, Ramon
Romita. I tant. Per afegir una interpretació, com a mínim, que pot ser tan bona com una altra, i pot ser del que a mi m'ha arribat. La decisió de fer-se enrere no és una decisió que prengui Feijóo, diguem-ne, de bon grat. ell considerava en un moment determinat que això s'havia de fer, tal i com ha explicat molt bé el Xavier, i que considerem tots que és així, perquè és un mandat constitucional, i havien dit repetidament, ho havia dit la mateixa Cuca Gamarra, portaveu del Partit Popular en el Congrés, que eren dues coses completament diferents. Una cosa era el tema de la reforma del Codi Penal sobre el delicte de sedició, i una altra cosa era la reforma, la renovació del Consell General del Poder Judicial. Per tant, això no hi havia dubte. Què és el que ha passat aquí? El que ha passat aquí és que una ala molt potent, allò que algun dia em diu la bombolla madrilenya del PP, se li ha abraonat a sobre. I aquest factor tan potent a dintre, que ja es va carregar, no us oblidem, ja es va carregar el Casado en el seu moment, ara torna a pressionar a l'entorn de Feijó. A més, amb un altre afegitor, estem a pocs mesos d'unes eleccions en les quals s'han de renovar algunes comunitats autònomes, tots els ajuntaments d'Espanya, i, per tant, qui més qui menys vol tenir arguments polítics per poder anar a les eleccions amb unes certes garanties. I què més que un argument polític és tornar a fotre la garrotada sobre Catalunya, els catalans, no sé què, que tal i que qual... El que estava dient aquest senyor de Vox ara fa un segon, no? Allò, vostès tornen a... Jo ho he sentit a dir que aquí es torni a parlar de fer un referèndum pactat? Bueno, és clar, que es demana un referèndum pactat, mira...
Dies alterns.
Sí, sí, però Xavier, que en aquests moments jo crec que a la taula de diàleg no hi ha ningú que plantegi això. Una altra qüestió és resoldre un tema... Anna, no ho sé, potser tens altra informació. Jo crec que no s'està plantejant fer un referèndum a Catalunya en aquests moments.
En aquests moments no, però és la
finalitat. Una altra qüestió, perdona, ara acabo de seguida. Sí, una altra qüestió és resoldre el tema de desenes de persones que durant el procés varen ser imputats i que ara tenen un perill real, doncs, en alguns casos, fins i tot d'entrar a la presó. Jo crec que això és un tema que hem de resoldre. Cinc anys després ja t'ho creia.
Xavi Domènech.
Jo, molt ràpidament, jo crec que el senyor de Vox té una miqueta de raó amb una cosa, sense que serveixi de precedent.
Sí. En prosa de la CEDA de
1974. Bueno, la CEDA també tenia els seus raons. No, ell diu, escolti, aquí hi ha dues demandes, que és l'amnistia i el tema del referèndum. Amb el tema de l'amnistia, és cert que ara mateix no s'està parlant de l'amnistia directament, però si tu comences l'amnistia, a diferència de l'indult, és dir que no hi havia delicte. L'indult és perdonar el delinqüent. Jo et perdono, amb la gràcia divina, i ja està. Clar, si tu comences a modificar el tipus de delictes que es va aplicar, una miqueta ja estàs anant cap a aquest camí, perquè estàs dient, no, ho fem retroactivament i, per tant, no hi havia aquest tipus de delicte tal. Després, hi ha un compromís. Jo no sé si parlant de referèndum o no mai, però Pedro Sánchez, en el discurs d'investidura, diu que la solució que surt de la taula de diàleg ha de ser votada pels catalans i les catalanes. Per tant, algun tipus de referèndum hi ha d'haver-hi. No sé quin, però algun tipus. I després, sobre el Feijó, jo crec que el Feijó està mort. Ja està. O sigui, tot el mite Feijó, de l'hombre que venia de Galícia a salvar Espanya...
No anem tant de pressa, Xavier. No, tocat, si jo mort, uf.
Un cop, el Bolaños li queda la tercera.
Un cop, has pres una decisió, perquè Jiménez Los Santos... que és un personatge que hauries... O sigui, directament hauries de fer el contrari del que diu. Jiménez Los Santos t'ha fotut un míting a la seva ràdio. Un cop has pres una decisió per això, perquè t'ha trucat la Díaz Ayuso i el president d'Andalusia, un cop, i a més això, tots ho han fet públic, perquè no s'han estat de dir, no, jo el vaig trucar abans, jo el vaig tal. Un cop has fet això, estàs bastant mort, perquè això no acaba aquí. O sigui, a partir d'ara, jo crec que el PP ja només té una solució, que és presentar la Díaz Ayuso d'una vegada i que es foti una hòstia, o no se la foti, perquè si no, tot dirigent que vagi allà, el camaran viu ells mateixos, és a dir, ara mateix aquesta idea de PP i Vox governant amb Feijó, és que ja estan entrenant amb la dinàmica de Mario Complejines directament i sense... i no passa res. Quan fa cries aquest senyor?
Sí, jo crec que el cas Feijó és xulo d'analitzar perquè arriben moltes expectatives, no? Des de que se'l nomena el moderat i diu, no, ell ja ho feia bé a Galícia i per tant... I estem veient que no aguanta bé el canvi d'escala. És a dir, això és una cosa que la vida et pot passar, no? Vull dir, que vas amb un 600 i et donen un Ferrari i te la fots. Vull dir, ens pot passar a tots. Aleshores, jo crec que ell no porta bé el canvi d'escala i la prova del nou és això que comentaven els companys, no? És a dir, en el primer moment que ha de demostrar que en tot cas s'ha d'equivocar amb les seves idees, s'equivoca amb les d'altri. I està fent un paper, és a dir, si jo fos un espanyol de dretes... tindria un greu problema, perquè de dreta moderada, vull dir, de la derechona, no?, perquè si et faig ja tens oferta, no?, però vull dir, si un senyor de dreta és normal, de Sigüenza, dius, home, doncs si aquest havia de venir a salvar-me, pobret, no?, no, ara ho diré com ho diuen a Madrid, oye, tu, no hay cuajo, no té gruix, i aleshores, jo crec que això, i tornant al tema que ens convocaves, que és el tema del Consejo, els que en saben ja han dit el que el Melero ja ho ha centrat molt bé. Jo només vull afegir una cosa. Ara que fa 40 anys que va guanyar el PSOE per primer cop. De aquellos lodos estos polvos, o la inversa. És a dir, el PSOE va fer coses molt importants, és a dir, va fer un programa de reforma important, i això no es pot negar, de la mateixa manera que no es pot negar que el rei va tenir certs papers també importants, no es pot negar que el PSOE duia una agenda reformista i la va fer, va posar al dia el rellotge de l'Estat, i això és així. Ara no ho va fer tot. I una cosa que no va fer és posar al dia el rellotge de la justícia. El que el Narcís Serra va fer en l'esfera militar, que s'ha explicat moltes vegades, el desmuntatge del búnquer més búnquer, que ens va costar uns diners a tots, perquè, diguem, en allò que diuen, com va dir el gran filòsof Pablo Escobar, a la vida et poden donar plom o plata. Evidentment, Narcís Serra va donar plata, no va donar plom. Però, bé, està bé, es va aconseguir. Fantàstic, felicitats, senyor Serra. Però una cosa, no es va fer una cosa equivalent en el món de la judicatura. No es va fer... diguem, doctores tiene la iglesia...
No es podia
fer. Val,
no es podia
diguem,
fer.
No es podia fer. El que sigui, no es podia fer, no es va poder, no es va... No es podia fer. Però ho estem pagant. Amic Melero, ho estem pagant. Perquè,
amb l'exèrcit es va poder fer perquè va coincidir l'entrada de l'OTAN
i la integració
dels comandaments espanyols a l'estructura atlàntica va facilitar la transició.
Va ser una gran excusa, diguem, i ben utilitzada, que, diguem, l'exèrcit havia de parlar de tu a tu amb els militars, diguem, francesos i d'altri. Però el cas de la judicatura ve d'una excepció en el que era l'agenda reformista del PSOE. No es va fer mai i es va deixar anar fent. I, per tant, ara, quan veiem en Llarena i en Marchena, són fills d'una situació que s'ha anat acumulant. No? Diguem, quan tu no reformes un àmbit, doncs allò té vida pròpia i va fent... I jo crec que en aquest moment, i això, ells s'anomenen així, Melero, que em vas fent cares, no. Ells s'anomenen els defensors del macizo de la raza. La cúpula judicial ara s'han investit del paper que en altres èpoques havien tingut els militars.
Això no ho ha dit ni el Marchena ni l'Arena, no s'han investit de res.
Perdona, Xavier, en alguns discursos els hi ha dit... Ustedes son, adreçat a fiscals i a jutges, són los defensores del Estado y de l'último valladar...
De l'espíritu de l'Estado. Jo això ho deia davant de generals.
Evidentment que s'han investit d'això. I, escolta, el procés ho abona. I ho abona claríssimament, Xavier.
Ja no queden jutges de 1975 i 1976 i 1977.
És que jo anava
a dir això. El problema, si de cas, és d'estructural i amb els alts càrrecs anomenats pel poder polític des del primer moment, tant socialista com popular. Aquest és el problema. No queden jutges que portessin consells de guerra a temps de Franco al Tribunal de la República.
Una pregunta. No, si no els haguessin nomenat el poder polític, aquests alts càrrecs, tu creus que serien uns demòcrates contrastats progressistes? O...
Jo crec que serien tan demòcrates contrastats com ara, les cúpules de qualsevol organisme públic o privat.
Home, jo crec hi ha una tendència de concentració dintre el poder judicial i dintre el Tribunal Constitucional, que jo estic d'acord. De fet, el Tribunal Constitucional jo crec que té, diguem, sentències més potents en termes democràtics.
Els anys 90, que
els anys 80 i 90.
Sí, sí.
Per tant, aquesta tendència, diguem, cap al govern dels jutges, que a mi em sembla evident que s'està produint, i cap a un govern dels jutges conservador, home, jo crec que hi és, i que això que està dient el Francesc Marc és veritat. El Llarena, a la inauguració de l'any del poder judicial militar... El discurs de Llarena és que és per agafar-lo tot i dir, escolta, aquest senyor ha de plegar immediatament després de dir això. Perquè és que el que està dient és que no són el Parlament o els polítics qui defensa l'Estat, qui defensa la democràcia. Bueno, és que la democràcia ni en parla. Són ells amb els que els està parlant, que són generals tots. Això és un discurs brutal, que és impropi de qualsevol... Per mi,
No, res, molt ràpidament.
Jo vull una cosa, també.
Si és 30 segons cadascú, sisplau, Ramon, endavant.
Ho dic molt ràpid. Primera, escolta'm, de diferents nivells. La justícia, sobretot, que s'aplica, la que pateix el ciutadà... La que rep cada dia el ciutadà del carrer és gent que no té res a veure amb els anys 60-70, i, per tant, això estem parlant d'una altra qüestió. En qualsevol cas, Xavier, tornem a el que dèiem anteriorment. Si no es fa una reforma del Consell General del Poder Judicial, és perquè polítics ho impedeixen. I amb això sí. No, home, clar, en aquests moments sí.
Polítics induïts per jutges, que tampoc no volen la reforma.
No, jutges no. Això és una opinió, Xavier. El que està clar és que si el PP volgués, en aquests moments hi hauria un Consell General del Poder Judicial amb majoria reformadora i amb majoria progressista.
Anna?
No, ràpidament, una cosa que té el Ramon que no estic en absolut d'acord. És a dir, el fet de que Esquerra hagi agafat una altra ruta, més tranquil·la, més del diàleg, més esperar a veure què passa amb el Constitucional, etcètera, etcètera, no vol dir, crec, que Esquerra renunciï a la independència. Fins aquí hauríem arribat.
Ho has dit, això?
Vaja, has dit que ara ningú posa damunt de la taula ja la paraula del referèndum. Clar que sí que es posa damunt de la taula.
A la taula de diàleg, a la taula de negociació a Madrid, jo que sàpiga, no he sentit que estiguin parlant en aquests moments del referèndum. Fixa't que no he parlat de l'amnistia.
No, però el referèndum, Anna, potser sí.
Vull dir, és evident que tenen com a objectiu prioritari la independència.
La independència no, un referèndum perquè els catalans decideixin si volen ser o no independents.
Quan la setmana passada van donar l'un d'aquest programa, deia de trencar el corset del que seria les escaletes, deia alguna cosa així al jurat. Sí. Avui hem de dir que, per tant, una pota del cavall va pel senyor que ens ha fet capgirar la tertúlia de la baix fa una estona amb aquesta frase.
El Estado no puede seguir al margen de esta realidad. Ya hay muchos adolescentes que pasan más tiempo en Instagram que en las calles de su ciudad. Pero el problema es que Instagram es una ciudad sin ley. Y eso no significa que allí sean más libres. Eso significa que allí están más desprotegidos y más indefensos frente a algoritmos diseñados por empresas gigantescas para que se enganchen y pasen más horas enganchados a la pantalla, aún a sabiendas de que eso puede golpear su salud.
El que canvia les claretes diu Íñigo Rejón. Hola, Íñigo Rejón, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, gràcies per convidar-me.
No, només faltaria, és que ha canviat totalment l'estructura del programa perquè hem començat a parlar, a partir d'aquí hem començat a parlar de Twitter, de Elon Musk, de Harari, d'Instagram, de TikTok, de l'adolescència, de les escoles, dels instituts, i mentrestant el Parlament anava parlant del Consell General del Poder Judicial. Vull dir que està molt bé que es parlin d'aquestes coses perquè, evidentment, aquí ara tenim un problema, i és que venen unes noves generacions adaptades a una manera d'informar-se radicalment diferent a com ho fèiem nosaltres abans, no?
I a més que tenim sovint com una... patint sovint com una escletxa, jo diria que de vegades cada vegada més grossa, entre les preocupacions o els patiments de la vida quotidiana i una part dels temes dels que discutim a les institucions o en aquest cas al Congrés dels Diputats. Vull dir, sembla que hi hagi com una jerarquia de temes i que hi hagi com temes oficials dels que se pot parlar, no? Temes seriosos, entre cometes, i després aquests temes que sovint no es parlen, però que després són els que marquen les preocupacions, els patiments o les cabories de les famílies. Vull dir, perquè quan estem parlant d'adolescents, quan estem parlant de 400.000 persones que pateixen trastorns de conducta alimentària, estem parlant de moltes famílies. I és una realitat que, no sé, estranyament encara, doncs, no havia arribat als parlaments, als congressos, o a que fessin política pública. I quan no fem nosaltres política pública, això vol dir que la política pública, que les decisions les fan empreses sense cap mena de rendició de comptes o sense cap mena de transparència. I això vol dir, bàsicament, que estem deixant al jovent sols davant d'empreses gigantesques que potser només tenen un objectiu, que és l'objectiu de fer més diners tenint la gent més enganxada a la pantalla. Això no és un discurs contra les xarxes socials, però sí que és un discurs per reconèixer que si hi ha una nova realitat, aquesta realitat s'ha de regular. Igual que si inauguréssim un barri nou o un municipi nou, en aquest municipi hi hauria d'haver una normativa urbanística. Doncs les xarxes socials són un espai en el que els joves passen sovint més temps que els carrers i llavors han de tenir una regulació, sobretot per protegir-los.
Això que comentàvem també, que és que normalment, i ara més encara al segle XXI, la legislació va exactament igual de lenta que al segle XX, i en canvi les xarxes van molt més ràpides. I comentava que en una conversa que vam tenir amb el Harari comentava, diu, és que amb els nous algoritmes que van en determinades aplicacions, i en aquest cas hi podem posar des d'Instagram fins a TikTok, l'adolescent, el nano jove, el nen, el noi, la noia, la nena, saben més o reben més informació per part de l'algoritme. És a dir, ell explicava, sí. Coca-Cola, per posar un exemple, sabrà millor com és aquell nen o aquella nena que la pròpia criatura i la seva pròpia família. És a dir, per allò que mira la criatura, per allò que l'algoritme li va subministrant perquè aquesta criatura va reclamant, arribarà un moment que, per edat, la criatura no està encara preparada per saber ni com és, ni què pensa, ni quins patrons de conducta té, diu, i Coca-Cola sabrà abans si el nen o la nena és heterosexual, gay, si li agraden nois o noies altes o baixes. Diu, i això ho sabrà abans Coca-Cola que la pròpia criatura. Clar, i això és un perill.
O sigui, poso fins i tot un exemple, potser us sembla una xorrada, però a vosaltres no us ha passat alguna vegada que esteu parlant, fent una cervesa, fent un cafè amb amics, parles d'algun tema, parles de, ostres, no sé, m'agradaria visitar Grècia, i que després a tu te surten anuncis de Grècia. Clar, doncs a nosaltres ens passa, però assumim que les persones adultes tenim més eines i més coneixement com per poder més o menys gestionar aquesta informació que ens arriba, que potser de vegades és massa, que potser de vegades és intrusiva, que potser no sabem els algoritmes el que saben de nosaltres i com ens dirigeixen, no? cap a un lloc o cap a un altre. Però quan estem parlant de nens, és que en aquest cas que jo m'adreçava particularment a les qüestions de trastorns de conducta alimentària, és que estem parlant que l'edat mitjana ja a l'estat espanyol és de 12 anys i mig. Estem parlant en realitat de criatures que no és que siguin més lliures per quan tenen una pantalla a la mà, sinó que en realitat han de fer front soles, individualment, a algoritmes dissenyats per empreses gegants, per gent molt i molt llesta, que li dediquen moltes i moltes hores, bàsicament perquè no puguin deixar la pantalla. Perquè una vegada que obrin l'aplicació, es quedin hores i hores i hores. Vull dir, a mi em passa. Jo, per exemple, jo quan vull llegir, jo de vegades haig d'amagar el mòbil, però amagar-ho vol dir ficar-ho en calaix, perquè si no, no me puc concentrar. Doncs si em passa a mi, una persona que té 12 anys i que bàsicament només ha conegut això, ha de tenir eines i ha de tenir una certa defensa davant de no? Com d'aquesta intrusió permanent, aquesta colonització del temps que fan les empreses. Això no vol dir que les empreses no puguin desenvolupar la seva activitat. No vol dir que les xarxes socials siguin dolentes. Però sí que vol dir que igual que abans teníem els telèfons aquests 902 i estaven regulats i no podien fer cert tipus de publicitat i no podien, hi havia regulació per aquests telèfons, imagino que encara n'hi ha, doncs cal també que hi hagi per les xarxes socials, que van molt més ràpides i em sembla molt important en aquest cas no caure com en una mena com de pessimisme tecnològic segons el qual és impossible fer-ho. Es pot fer. Vull dir, els estats tenen mecanismes i tenen eines per poder regular coses tan senzilles. El que nosaltres avui proposem és una cosa ben senzilla, que és que cada vegada que hi hagi una publicitat que t'estigui venent un cos que ha estat transformat digitalment, és a dir, que no és un cos real, els adolescents han de tenir dret a conèixer que aquest cos no és real. No sigui que per estar contínuament bombardejats per imatges de cossos que no són reals, al final doncs acaben amb una malaltia o amb una relació amb el seu cos de malaltia, de patiment, de vomitar, de deixar de menjar, de, no? Em sembla que en això anem molt i molt tard i que tampoc és tan difícil. Tampoc estem proposant coses tan difícils.
Moltes gràcies, Íñigo Errejón, per les respostes, però sobretot també per la pregunta d'aquest matí al Congrés, i moltes felicitats, entre altres coses, perquè no només no perds el català, sinó com el pas del temps, com els grans vins, el millores.
Gràcies. Avui estic una mica constipat, llavors potser us ha sonat una mica raro, però moltíssimes gràcies.
Es nota que el va prendre Girona, ho veieu?
Girona. Íñigo, una abraçada. Gràcies per tot, eh?
Vinga, adéu, gràcies.
4 minuts i les 11. Res, deixeu-me 2 minuts i després... Aviam. T'agraden els castells, Ramon?
He de dir una cosa,
eh? No, ja és el Fèlix Bolaño.
Sí, però he evolucionat. No m'agradaven i ara m'agraden.
Val, perfecte.
Sí.
Francesc Marc.
Admiro la gent que el fa, però no sóc aficionat.
Val, Amelero.
Estic com el Ramon, però en una fase encara anterior.
Ana Gómez.
Moltíssim m'agraden.
Moltíssim. Domènec?
Jo sóc com el Francesc Marc. Sí que vaig veure el Castell Impossible aquest cap de setmana, però no sóc aficionat assidu.
Pere Maria.
Déu-n'hi-do, el que m'agraden. Ahir no era plaça, però el dia el 2 de 9 fa 30 anys sí que hi era.
D'aquí uns moments, deixeu-me que d'aquí uns moments parlarem per tots aquells profans en la matèria que expliquin... Ony, perquè avui, a totes les portades dels diaris catalans, a totes...
Perquè és molt bèstia.
Surt la fotografia... Ja, això ho sé. Però la pregunta és, per què és tan bèstia? És a dir, què ha passat? Mira, el Vanguardia, l'Ara, el Punt Avui, el Periódico... A tots surt la fotografia d'aquesta gesta ahir dels Verds. D'aquí uns moments en parlem, aquí al Món RQ. Un segon.
En 20 segons en tinc prou per explicar-te que el tros de creuer Symphony of the Seas de Royal Caribbean torna amb sortides des de Barcelona des de l'abril fins a l'octubre del 2023. A més, amb un 30% de descompte i els nens gratis. Però vaja, si em dones una estoneta més, no paro! És que és un espectacle! Descobreixo a Nautalia Viatges! Les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui.
Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Hay personas que llegan para transformar tu vida.
Bueno, si quizá la conozco, es divulgaria. Se ha quedado aquí a pasar la noche.
¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá?
Cara Elejalde protagoniza Basil. Para Isabel Coixet, una película delicada y maravillosa. Basil, 4 de noviembre en cines.
Vols estalviar a full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 9 de novembre, 3x2 en més de 3.000 productes. Com en tots els productes congelats, Dr. Edgar, si en compres dos, el tercer et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que, si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Vols el llit ideal?
Montse Interiors.
Vols brodar un barnús amb el teu nom?
Montse Interiors.
El que necessitis per casa teva...